FM, el tercer temps.
Què tal? Bona tarda. Com bé escoltaran, no sóc en David Planella, sóc en Roger Isern. Avui el tenim una mica malaltó i el substituirem el millor possible en el tercer temps d'aquest dilluns 17 de febrer del 2025. Va ser un punt d'actitud ahir a Lleida de la Unió Esportiva Olot, d'intensitat, de caràcter. Un punt d'orgull de la Unió Esportiva Olot al Camp d'Esports de Lleida en un escenari molt complicat contra un rival que havia de guanyar sí o sí i jugant més de 70 minuts amb 10 jugadors, l'Olot va saber resistir. I això diu molt d'aquest equip, un equip que lluita, se sacrifica i juga unit per protegir el que té, és precisament el que necessitem per salvar la categoria. Va ser una llàstima quedar-se amb un home menys i fer-ho tan aviat, perquè ens hauria agradat veure més estona l'Olot dels tres centrals i carrilers. La posada en escena havia estat molt bona i ens feia ser optimistes, però en el futbol, com en la vida, no sempre pots triar el camí. I les pedres que trobes s'han de superar. Ens en trobem moltes més d'aquí a final de temporada. El més important és tenir l'actitud d'ahir per superar-les. El d'ahir, per si, va ser un empat amb gust de victòria i va tenir conseqüències a la classificació, perquè per primera vegada des de principis del mes de novembre ens va permetre situar-nos en zona de salvació.
Tercer temps, el nostre partit del dilluns.
Avui és dilluns 17 de febrer del 2025, l'endemà d'aquest Lleida 0, Olot 0, l'endemà d'un empat sense gols que ens va deixar molt bon gust i ens va treure del descens. Perquè la jornada va ser molt rodona, el Cornellà, l'Eivissa i l'Alzira van empatar i la Penya Deportiva va perdre. De seguida analitzem com estan les coses i fem tertúlia amb l'Eduard Llinàs i en Pere Ribas. També farem secció de Segona Federació amb Raül Garrido i trucarem amb Francesc Argol per analitzar què està passant al Girona, a la primera divisió, després de la derrota d'aquest divendres davant el Getafe. I a la carpeta poliesportiva, dues notícies dolentes, derrotes d'hoquei Olot i Club Tenis Taula Olot. Les analitzarem totes dues. I això sí, en parlarem d'una de molt bona, la classificació pel Mundial Absolut de Natació Adaptada de Mamadou Dembélé. Trucarem al jove nedador olotí que des d'aquesta temporada s'estrena al CART de Sant Cugat. Tot això i alguna cosa més, des d'ara al tercer temps, el nostre partit dels dilluns.
Centre Mèdic Alomar patrocina el tercer temps.
Amb el sí habitual Pere Farges a les vies de so, comencem, ens posem al dia. Repassem els resultats d'aquesta 23a jornada del grup 3 de la Segona Federació, a banda d'aquest Lleida 0, Olot 0, que va tancar aquesta jornada. Espanyol B 2, Mallorca B 1, Eivissa 3, Alzira 3, els resultats que comentàvem que van afavorir la situació de la Unió Esportiva Olot. València Mestalla 2, Penya Deportiva 0, duel de la part alta amb empat, Atlètic Balears 1, Sant Andreu 1, la golejada de la jornada, Andrat 0, Elx Il·licità 5, Torrent 1, Europa 1, Badalona Futur 0, Terrassa 1 i empat in extremis del Cornellà a casa en un partit molt boig en el tram final, especialment Cornellà 2, Sabadell 2. Baixem cap al futbol territorial, el de casa nostra, 19a jornada del grup 1 de la Segona Catalana amb només un punt dels 6 possibles pel que fa als equips garrotxins. Sant Jaume 0, Fornells 3, un Sant Jaume que des de ben aviat a la segona meitat va jugar amb un home menys per l'expulsió de Marc Bremont. Això sí, el Sant Jaume segueix líder. Per altra banda, Bos de Tosca 3, Abadesenc 3, un duel on els garrotxins guanyaven 2-0 al minut 15. Abans del descans, 2-3 per al conjunt ripollès i els garrotxins que van aconseguir empatar 3-3. Això sí, en una segona meitat on també Arnau Bernades per part del Bos de Tosca va enviar un penal al pal. Com dèiem, a la classificació, Sant Jaume primer amb 38 punts, que veu com li retallen distàncies. Fornells ara és segon amb 36 punts. Al tercer lloc, Bos de Tosca amb 34 punts, és a dir, a 4 punts de les places d'ascens directe que ocupa el Sant Jaume, i acompanyen aquesta zona de playoff a Fornells i Bos de Tosca, Blanes i Porqueres amb 33 punts. Repassem ara a la tercera catalana, grup 3, també una jornada intensa i malauradament amb molt poques notícies positives pel que fa als equips garrotxins. La més positiva de totes, la victòria del Sant Joanenc, això sí, al camp d'un garrotxí, el Montagut, al Sant Joanenc, sense cap mena de dubte, l'equip garrotxí més en forma del moment del grup 3 d'aquesta tercera catalana, Montagut 0, Sant Joanenc 3. L'altra notícia positiva, ahir a la tarda, Amer 1, Les Preses 1, empat de molt mèrit del conjunt de Gerard Juventeny al camp del líder de l'Amer. Les dues derrotes de conjunts garrotxins de dissabte a la tarda, Sant Privat 1, Base Vilobí 2 i Sarrià de Ter 4, Escola de Futbol Garrotxa 1. A la classificació, líder l'Amer amb 40 punts en les places de privilegi, segon Sant Joanenc amb 37 punts i Sarrià de Ter també amb els mateixos punts, 37 punts. Hem de trobar el següent garrotxí a la sisena plaça, el Sant Privat, amb 33 punts. La resta, Montagut 8è amb 28 punts, Les Preses 9è amb 27 punts i Garrotxa 10è amb 23 punts. Baixem una altra categoria, també 19a jornada del grup 3 de la quarta catalana amb el Besalú com a clar líder d'aquesta jornada i evidentment d'aquesta lliga. Ja li du 12 punts al Camós, que és segon. Ahir victòria dels besalencs, Santa Pau 0, Besalú 3. Pel que fa a la resta de resultats, la gran sorpresa va ser la victòria de les Planes, ja ho direm bé, davant un rival de la part alta com és el Sant Pere Màrtir. Les Planes 2, Sant Pere Màrtir 0. La resta de resultats, Sant Roc 0, Les Preses B 3, Atlètic Olot 2, Hostoles 3, Castellfollit 0, Joanetes 0, Castellfollit 7, Joanetes 0, Maià 1, Camó 7, La Canya 1, Vall d'en Bas 2 i Ripoll 2, Sant Miquel de Campmajor 1. Pel que fa a la classificació, ja ho dèiem, Besalú primer amb 50 punts, pujaria directe a tercera catalana i el playoff el jugaria ara mateix Camó segon amb 38 punts, Sant Pere Màrtir tercer amb 37 punts, amb els mateixos punts Hostoles quart i el Santa Pau amb 34 punts, cinquè a la classificació. El segueix a la Vall d'en Bas amb 33, el Joanetes amb 29 i el Castellfollit amb 28 equips que lluiten per entrar al playoff en una quarta catalana que aquest dissabte vinent ens espera amb un Besalú Sant Pere Màrtir, dissabte a les 4 de la tarda. I tanquem la carpeta de resultats repassant el resultat de la Unió Esportiva Olot femení a la 19a jornada del grup 1 de la primera catalana femenina. Malauradament, nova derrota de les olotines per golejada a casa, Olot 0, Espanyol C 9. Pròxim compromís de les olotines, que segueixen cueres d'aquesta lliga, dissabte a les 5 de la tarda, també a casa el Morrot, Olot, Vic, Riu Primer B.
Fer més esport, adoptar hàbits saludables, cuidar-se més i comptar amb professionals que de manera immediata tinguin cura de tu. És vital. Al Centre Mèdic Alomar sabem que la salut és el més important. Per això els nostres equips de diagnosi per imatge d'alta tecnologia tenen la millor resolució disponible a Olot per la teva tranquil·litat. Sense llistes d'espera, rapidesa en el lliurament dels resultats i concert amb les principals mútues. I no només ens trobaràs a Olot. A prop teu també tenim els centres de Girona i Banyoles i fins a 23 centres més a Catalunya. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
A Ràdio Olot fem el tercer temps.
Tothom ha hagut de treballar molt. Jo veia com l'equip es movia junt, que no hi havia espais. Hem fet un bloc amb l'idea molt clara. Jugant en 10 contra un rival de gran qualitat, a casa seva, amb una afició volcada, llavors crec que té molt de mèrit.
Doncs aquestes eren les paraules del tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal, després de l'empat de molt de mèrit d'un conjunt olotí que va veure com va jugar més de 3 quarts de partit amb un home menys després de l'expulsió per marbella directa al migcampista Uri González. Això sí, un punt que fa i que serveix a la Unió Esportiva Olot per sortir de les places tant de play-out com també de descens directe. Ho analitzem tot plegat a la tertúlia d'aquest dilluns 17 de febrer del 2025 aquí al Tercer Temps amb l'Eduard Llinàs. Eduard, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Roger.
Bé, Edu, comencem per tu una mica. Suposo que d'acord amb en Roger, empat de molt mèrit, no? Tal com van anar a les coses, en un camp molt complicat, amb un equip que no està posant potser pel seu millor moment, però està cridat mínimament lluitar per el play-off i un punt que l'Olot el serveix, com dèiem ara, per sortir del descens, que no ho feia des del novembre.
La veritat és que és un punt d'aquells d'or, eh? Vull dir, un punt d'or, un punt de molt mèrit, i com diu en Roger Vidal, un punt molt i molt lluitat del partit d'ahir. De fet, crec que se'n treuen moltíssimes coses positives. em va agradar pràcticament tot, menys l'entrada d'Uri González, que crec que trastoca una mica els plans de l'Olot, que si no s'hagués trobat amb aquesta entrada, jo veia l'equip molt, molt, molt posat i amb un pla molt concret per endur-se el partit. Un Olot que va sortir amb 5 defenses per primera vegada, un plantejament doncs, defensiu sòlid i aprofitar les arribades. De fet, ben aviat ja Henry ja té una ocasió bastant clara que treu amb el peu al porter. Al final, l'ocasió més clara del partit és per l'Olot, per Ayala, a part del pal de que fa el Lleida, crec que és l'ocasió més clara del partit, i crec que és un punt molt meritori que deixa molt clar que l'Olot és un equip molt sòlid defensivament.
Així ho va demostrar ahir, un canvi de sistema. De seguida entrem en detalls. També tinc a l'altra banda del telèfon en Pere Ribas. Pere, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, Pere, abans d'entrar en detalls, primeres sensacions que et deixa aquest empat a 0, ara ho comentàvem amb l'Edu, suposo que també en aquesta línia, com també escoltàvem en Roger Vidal, empat de molt mèrit ahir a Lleida.
Sí, a roda del que deia l'Edu, jo crec que el punt d'ahir és un punt molt, molt lluitat i molt sacrificat, i és un punt que a mi sobretot em deixa molt bones sensacions i molt bona esperança de cara al futur, perquè vaig veure una cohesió grupal que no havíem vist en altres moments. I aquesta sensació de veure que l'equip vol endur-se el punt, que l'equip lluita per el punt, encara que només sigui un punt, i que sigui un punt que, bé, deixa en una situació que encara és compromesa, no? Hem sortit del descens, però només momentàniament. Però l'equip s'ho va creure, l'equip va protegir el punt sense renunciar a la victòria, finalment va estar a punt d'aconseguir la victòria en aquella ocasió d'Uri Ayala al temps afegit, però jo crec que el punt d'ahir és molt esperançador de cara al futur i ens deixa molts brots verds.
Fred Perry patrocina la tertúlia de l'Olot.
Està molt greu perquè crec que l'Olot ha entrat molt de partit. No m'adreixo a dir que érem dominadors, però sí que la fase ofensiva la dominàvem bastant bé. Crec que havíem entrat molt bé el partit, hem generat una ocasió a Ruben Henry només d'acabar i només de començar, i crec que l'equip estava trobant-se, saps? M'ha sabut greu, no? Però amb el xip de dir avui aquí supervivència, perquè sabíem que passaria això, i així ha estat.
Actitud, intensitat, caràcter, supervivència són les paraules i segurament els adjectius que tant l'Edu com en Pere estaran d'acord de posar aquest empat a Lleida. I ara escoltàvem Roger Vidal després de l'expulsió d'Uri González. Edu, no sé com vas veure l'entrada, si has pogut veure la imatge. És una entrada a l'alçada de la cama, al genoll, on hi ha la pilota pel mig. És una disputa d'Uri amb el jugador de Lleida a mig del camp. Pedro del Campo, mitja part, ho deia a la retransmissió televisiva, que ell no li semblava per tant. No sé, que evidentment ho havia vist al camp i no havia vist les imatges. No sé, Edu, si l'has pogut veure i si et sembla una entrada mereixedora de vermella directa.
Crec que es podia ensenyar vermella. És una entrada massa arriscada, que no té cap tipus de sentit al centre del camp i que aixeca molt la cama. L'àrbitre, segons el meu punt de vista, pot expulsar perfectament a un futbolista per aquest tipus d'entrades. Jo la veig totalment innecessària en una zona del camp on no feia falta i amb la cama massa aixecada. És a dir, és una entrada que no té cap tipus de sentit arriscar per fer aquesta entrada. Jo ho veig una vermella no clamorosa, perquè mira, si ensenya una groga dius uf, no, ens hem salvat, però sí que la veig una vermella bastant, bastant clara. Tampoc va fer mal l'Uri, és veritat, vull dir, crec que no va fer mal, però podria haver fet mal. Jo crec que tampoc té massa sentit queixar-se per aquesta acció. Crec que és un error d'Uri i que es podia ensenyar vermella.
Una expulsió que evidentment va marcar el partit, perquè era gairebé l'equador de la primera meitat, deixant un home important com és Uri González fora dels esquemes d'una Unió Esportiva que va sortir amb tres centrals. Ho deia l'Edu abans, Pere, et va sorprendre el sistema? També ho comentàvem, no?, que potser ens hagués agradat més temps veure aquest sistema que va plantejar ahir Roger Vidal a Lleida. No sé, Pere, si et va sorprendre aquesta sortida d'inici amb tres centrals de la Unió Esportiva Olot.
Em va sorprendre perquè Roger Vidal portava només dos partits entrenant l'Orot i crec que dos partits és molt poc per fer un canvi de sistema. Tot i això, el sistema que va plantejar Roger Vidal va sortir molt bé durant els primers 20 minuts. Després sí que és cert que l'expulsió va ser un punt d'inflexió indiscutible i va obligar a capgirar tots els plans del partit, però abans de l'expulsió estàvem veient un Olot que defensava molt bé amb aquests tres centrals i que aprofitava els carrils, les bandes, per atacar, no? I també al mig del camp, amb els dos davanters, amb Marc Mas i Pau Salvans, que baixaven i feien el quadrat al mig del camp i donaven ajudes i cobertures als migcampistes. No ho sé, és un sistema de joc que jo crec que dona molts matisos tàctics positius a l'Olot i que, d'altra banda, és un sistema que Roger Vidal ja ha apostat algunes vegades per ell en les seves etapes anteriors com a entrenador, no? Tant el Banyoles com el Figueres, algun partit sí que havia jugat amb tres centrals. Jo sí que és veritat que el sistema de tres centrals i dos carrilers, o dos laterals llargs, el reclamava per l'Olot perquè creia que d'alguna manera podria ajudar més a mantenir la porteria a zero, no? I a recuperar la solidesa defensiva que havia perdut l'equip. I ahir ho vam demostrar. Jo no sé si seguirem veient aquest sistema o almenys en el partit d'ahir va ser només flor d'un dia, però sí que és veritat que crec que és una bona alternativa i que es pot provar en altres contextos.
Clar, i el vam veure 21 minuts, perquè condicionat per aquesta expulsió d'Uri González. No sé si la veieu continuïtat d'aquest sistema, creieu que pot arribar a funcionar i ser una via de solució perquè l'Olot pugui sumar punts i anar s'allunyant de la part de baix i de les posicions de descens. Li veieu continuïtat d'aquest sistema o depenent del rival i del context l'utilitzaríeu o no?
La veritat que aquest sistema ens ha donat moltes alegries, a la Unió Esportiva Olot i Roger Vidal ho sap. Crec que és un sistema que ell, i ho deia molt ben Pere, domina bastant bé. Crec que el veurem en diferents ocasions i crec que el voldrà provar, com a mínim, durant 90 minuts seguits, no? Uh-huh. Perquè sí que és veritat que els 21 minuts que va durar l'equip va mostrar un nivell molt alt. L'equip no semblava que hagués canviat de sistema, semblava que tenia les coses molt clares. I penso que és un sistema amb molts matisos i amb moltes variants que es poden anar desenvolupant a través amb el pas dels minuts, no? Ho deia molt bé, Pere, el sistema amb tres centrals et permet, durant el partit i sense tocar futbolistes, jugar de moltes maneres diferents. I al final és un sistema que pot funcionar, que aquí l'Olot ens ha donat moltes alegries, sobretot quan l'utilitzava i ho feia molt bé Raúl Garrido, que si us recordeu eren temps on fins i tot Maxim, no?, jugava amb aquest sistema. Sí. Vull dir que jo crec que el veurem en diferents ocasions. Crec que Roger Vidal s'ha quedat amb les ganes de saber si ahir s'haurien portat un gran botí de Lleida amb aquest sistema i al final, doncs, tant de bo que ens torni a portar alegries, eh? Vull dir que em va agradar molt, ja t'ho dic, l'11 d'ahir va sorprendre, doncs, en diferents àmbits, fins i tot, doncs, em va agradar que tornés Uri González a l'11, que ho fes juntament amb Bernils, que són perfectament jugadors compatibles. Llàstima, doncs, aquesta acció que on Uri, doncs, es va equivocar. No sé si li passarà factura, en aquest cas, el que segur que li passarà factura és pel partit següent, que no hi podrà ser, no? Però bé, aviam què ens depara. L'equip de Roger Vidal, diguéssim que l'hem vist dues jornades i mitja, no? Perquè sí. Aquest manual de supervivència que va treure Roger Vidal al camp d'esports de Lleida, jugant 70 minuts amb 10 homes, tampoc no ens pot dir gaire res del que vol el tècnic, més enllà de que està molt ben treballat l'equip defensivament.
Precisament del canvi de sistema, en parlava el mateix Roger Vidal al final del partit.
Jo buscava que els jugadors dominessin un altre sistema perquè a lo millor hi podem jugar o a lo millor en moments del partit ens dona per jugar així. Bueno, sabíem que Lleida era potent i utilitzava un sistema que al final ens ajudava amb aquests tres centrals de lo defensiu, i també hem canviat aquest sistema perquè atacant ja estàvem atacant moltes vegades en tres i crec que ens sentíem còmodes.
Doncs un sistema que ho reconeixia el mateix Vidal, on l'equip s'hi estava sentint còmode. Malauradament, com dèiem, només va durar 21 minuts, condicionat per aquesta expulsió d'Uri González. Pere, clar, estem parlant d'un sistema que abans ho comentaves a la perfecció, però deixeu-me destacar també que fa goig a nivell de nom, no? La part ofensiva, no? Ahir, per exemple, Marc Mas, Henry i Salvans a l'atac, tres jugadors cridats a ser molt importants, sobretot un d'ells que ha arribat, i és allò arribar i moldre, que és Ruben Henry, que s'ha consolidat a la part atacant. Pere, no sé si el consideres una peça important, sobretot en partits claus, com ara comentarem el d'aquest diumenge davant el Cornellà a casa, un Henry que ha arribat després de jugar també i consolidar-se a categories superiors i a la segona federació, i ha arribat i s'ha guanyat la confiança de Roger Vidal de seguida.
És una peça fonamental, amb un currículum admirable, amb experiència a primera federació, i que ha de venir aquí a portar, a sumar galons i a portar competència a la zona de l'atac, que és una de les que menys competida estava. Jo crec que és una peça molt important i que en els dos partits que ha jugat ha fet desmarcatges, ja ha treballat molt sense pilota, ha pressionat molt i quan ha tingut la pilota ha sabut què fer-ne. De fet, contra l'Eivissa té una ocasió molt clara que li treu el porter, i ahir també té una ocasió molt clara al minut 2 i el porter del Lleida, Iñaki, l'atura, no? Però és un jugador que busca el gol, que ahir també, quan l'Olot estava amb 10, va intentar fer algun desmarcatge que els passadors de l'Olot no van acabar de veure, però jo crec que és un jugador que actitud no n'hi falta, ni crec que n'hi falti mai, però que sobretot té molts de galons, molta visió de joc, i crec que és això el que ha de buscar un davanter. I d'altra banda, Marc Mas i Pau Salvans també són dos jugadors molt, molt coneguts, no? Marc Mas és un davanter que ahir va jugar pràcticament de defensa, molt capaç de baixar fins al mig camp, però que també ensuma el gol, i Pau Salvans és un jugador doncs, amb molt desequilibri, que també sap desbordar cap al mig, sap aprofitar aquest desequilibri per fer la diagonal, anar-se'n al carril central i buscar posició de xut. Per tant, jo crec que l'Olot té pólvora al davant, i esperem que aquesta pólvora es traslladi i sorgeixi en el partit de diumenge contra el Cornellà, perquè és quan la necessitarem més que mai.
Clar, hem parlat molt de l'expulsió, no? Condicionada, que condiciona la primera meitat, però la segona, l'Olot jugant amb un menys tota una segona meitat amb tot el que comporta, en té, i sobretot ho deia en Pere abans, la del minut 90 de Yala, sol a dins l'àrea, remat de cap, que ja ve set allò espectacular, aguantant 70 minuts amb un home menys a Lleida i marcant. Però tot i així, evidentment, el punt és bo, el considereu un punt com de victòria, no, suposo?
O sigui, el partit era el típic que ens sol passar a nosaltres, no? Sí. És a dir, la mala sort aquella de que estàs tot el partit atacant amb un home més, i a l'últim minut arriba el gol de l'equip contrari, ves estar la cigareta perfecta en un camp com el del Lleida. Bona prova d'això, de la frustració que va generar la bona actuació defensiva en l'equip lleidatà, va ser la reacció final de l'entrenador, no? Que se'n va, jo crec que sense ni saludar Roger Vidal, vull dir, perdó, és un partit que s'hagués arrodonit perfectament amb aquest gol d'Ayala, que, deixa'm dir, jo ho torno a repetir, jo crec que és l'ocasió més clara de tot el partit,
sí.
I és el final. Vull dir que si Ayala tira una mica més el cop de cap, estava absolutament sol a l'àrea petita, uh-huh. Al minut 90, un error que no és propi d'un equip com el Lleida, que aspira a les coses que aspira, no? I Ruben Henry, bé, jo crec que tenim una davantera de luxe, tu has dit abans, Marc Mas, Salvans, Ruben Henry, és a dir, és una davantera amb nom, i és una davantera amb moltes alternatives que jo crec que ens hauria de donar moltes alegries, no? La millor notícia de totes és que Roger Vidal té pólvora i té peces, no? Per anar canviant, té gent a la banqueta que pot sortir i donar un bon nivell, i té un bon 11, no? Al final, crec que està utilitzant molts futbolistes i els està traient rendiment. Jo crec que això és també el que li va faltar a Pedro Dolera, que és tenir tot l'equip per disposició, no? Tenir recursos, tenir canvis, tenir gent a dalt, tenir gent per cobrir les baixes, també li va faltar això, s'ha de ser just, no? Amb ell, i al final ara que en disposi en Roger, doncs és una gran notícia, perquè jo crec que la plantilla d'Udot està feta per estar una mica més amunt del que està. Mm-hmm.
Com que aquí donem el punt per bo, qui també el donava bo al final del partit, evidentment, era el tècnic Roger Vidal.
Sí, és un punt bo, seguim sense perdre, avui no encaixem, crec que l'equip ha donat una bona imatge defensiva i també en vol en els moments que l'hem tingut, per tant, aquest és el camí, avui treure un punt d'aquí és molt bo i hem de seguir.
Clar, és un punt, amb sabor a victòria, no només per com va anar el partit, sinó perquè li serveix a l'Olot, compta amb aquesta dada, que jo crec que també és motiu avui per estar contents, que li serveix per sortir de zones de descens i play-off, que no ho aconseguia des de principis de novembre. Estem parlant ja de fa 3 mesos. Recordem que ara l'Olot està empatat amb l'Eivissa, amb qui ja té guanyat l'Averaix després de l'empat de fa uns dies i la victòria en la primera volta, i té un punt de marge de la Penya Deportiva, que seria ara mateix el primer equip que baixaria, l'Eivissa jugaria al play-out. Suposo, nois, que evidentment és una notícia positiva, evidentment a nivell numèric, suposo, que també a nivell mental, no?, de confiança, i evidentment mirant el més proper que ens ve, que és aquest diumenge dels quarts a 5 de la tarda amb aquest Olot Cornellà.
Sens dubte, és que ho has dit perfectament, Roger, i crec que aquesta dada ho il·lustra perfectament, que des del novembre l'Olot està en zona de descens, i és que, a més, des del mes de novembre l'Olot només ha guanyat 2 partits. Per tant, aquesta també n'és la causa, no?, que l'equip sempre, o bé, des del mes de novembre li ha costat molt tirar els partits endavant, i això que el mes d'octubre va ser fulgurant. Jo crec que sí, que veure'ns fora del descens amplia molt la confiança dels jugadors, de l'afició, de tothom. Veure com l'equip treballa, com l'equip s'entrena, s'esforça, i com ha aconseguit 5 punts dels últims 9 possibles en un context gens fàcil, doncs ens fa tenir esperança de cares al futur, no? I és veritat que el diumenge el partit contra el Cornellà, vaja, no és una final perquè encara quedarà molt, no? Però sí que és un partit molt i molt important, sobretot perquè després ens ve un mini turmalet entre Sant Andreu, Sabadell i Atlètic Balears, que són els tres propers rivals de l'Olot després del Cornellà. Però, vaja, sí que és veritat que crida l'atenció, no? Un equip que des del novembre està en descens, que tot just ara treu el cap, que ha hagut de canviar d'entrenador, però ens n'alegrem i esperem que això es mantingui, que l'Olot acabi fora del descens.
Edu, aquests números suposo que també et conviden a l'optimisme, no? Veient que ara l'equip per fi surt de les zones vermelles, suposo que pot ser un cop de moral, no?, de cara al que ara comentava en Pere, sobretot mirant, evidentment, aquest diumenge.
Sí, la setmana passada, i ara tiro dos dies enrere, Roger, comentàvem, diguéssim, que l'Olot estava fora del descens, ja ho comentàvem, en David em matisava, amb tota la roda del món, en què hi havia una sèrie de combinacions que encara no s'havien donat i que s'havia d'esperar. I ara, per fi, doncs, estem fora del descens, que és més simbòlic que res més, perquè queda un món, queda moltíssim, però, ostres, veure't fora de les posicions vermelles, veure't fora de la promoció de descens, és com un bàlsam, la veritat, perquè l'equip portava moltes jornades ocupant posicions molt perilloses, posicions calentes, no? L'Olot Cornellà, jo crec que és un clàssic, no?, de la categoria, ara feia un temps que no el podíem veure, i jo crec que el Cornellà no m'esperava que ningú s'esperava que estigués tan avall. Jo totalment d'acord amb en Pere, no és una final perquè, repetim, queda molt, però sí que és un partit transcendental. I deixem que vagi també un altre cop dies enrere, perquè dèiem aquí, firmem perdre Lleida i guanyar el Cornellà. Jo crec que algú firmava la setmana passada. Sí. Firmem un 4 de 6 i ho firmàvem, però sempre i quan fos guanyant el Cornellà, no? Sí. Ara hem aconseguit un puntàs a Lleida i ho hem de redonir amb una victòria a casa. És que no es pot escapar. Jo crec que és un partit d'aquells que, sense nervis i, ostres, fent les coses bé, jo crec que el Cornellà també estarà nerviós. Per tant, és un partit d'alt voltatge i s'ha de demostrar que l'equip es vol salvar. És el típic partit que demostra que un equip està preparat per salvar la categoria.
Un Cornellà que arriba amb Albert Lopo a la banqueta, es va estrenar ahir al vespre, Cornellà 2, Sabadell 2, en un partit molt boig, sobretot el tram final. El Sabadell marca l'1-2, el Cornellà té un penal, el falla, el 92, tot i així marca el 2-2 definitiu, li treu evidentment punts a un rival d'entitat com és el Sabadell a la categoria. No sé quin partit espereu i evidentment si desitgeu que el partit tingui el domini de l'Olot, la pilota, i sobretot les ocasions es transformin en gol, que ara dient això és potser tirant cap al partit de l'Eivissa, no?, que es va transformar en una ocasió l'Eivissa gol, doncs que no passi això i que sí que les ocasions es transformin en gol per part de l'Olot. No sé quin partit espereu aquest diumenge.
Jo espero un partit amb ocasions per als dos equips, però jo crec que si l'Olot jugui com jugui, si té la pilota, crec que serà la millor eina, no?, el millor antídot per contrarrestar un Cornellà que normalment sol jugar amb un joc directe. És cert que, com tu comentaves ara, Roger, Té un entrenador nou, veurem com s'adapta. Sempre hi ha aquest factor sorpresa, quan arriba un entrenador nou que introdueix nous matisos, i això a vegades és difícil de predir, fins i tot per l'entrenador rival. I no serà un partit fàcil de plantejar per Roger Vidal, però jo crec que les opcions de l'Olot passen per tenir la pilota, per atacar amb intensitat i a la vegada amb sentit. Jo no descarto que torni a repetir la línia de 3 al darrere amb aquests 3 centrals, sobretot per intentar esvair el joc directe que pugui aplicar el Cornellà.
Molt joc directe, evidentment, al seu camp de dimensions reduïdes estem molt acostumats a veure el joc del Cornellà, joc directe i sobretot joc aeri. Precisament ahir el 2-2 arriba amb una centrada lateral, típic de l'equip de Cornellà. Recordem, diumenge a 4:45 de la tarda, aquest Olot Cornellà a l'estadi municipal. Recordem, a la primera volta, victòria de l'Olot 1-2 al camp del Cornellà. Això també s'ha de tenir en compte, veient com van les coses, perquè, per exemple, ara l'Olot està fora del descens gràcies a guanyar i empatar contra un rival directe com és l'Eivissa. També important, l'Olot, si guanyés, es posaria amb 36 punts del Cornellà. Un Cornellà que, per l'altra banda, si guanyés a l'estadi diumenge, empataria a hores d'ara amb l'Olot. Veuríem si ho fa amb l'Eivissa, també lluitant per sortir d'aquestes places de descens, que recordem, juntament amb Penya Deportiva amb 26 i Cornellà amb 24, hi ha l'Andratx amb 21, suposo que també tocat després d'aquest 0-5 amb l'Elx il·licità d'aquesta jornada, i ja molt despenjats pràcticament aquestes alçades de temporada. Encara és molt aviat, però hi ha Badalona Futur amb 16 i Mallorca ve amb 11, que pràcticament podríem dir que són ja equips de la tercera federació molt despenjats d'aquesta lluita per a salvar-se en aquesta segona federació. Pere Aidú, gràcies, i esperem a tornar dilluns vinent, ja amb en David, ja us avanço, evidentment que sí, parlant d'aquesta victòria d'aquest Olot Cornellà diumenge a 4:45 de la tarda. Gràcies als dos.
Gràcies.
Adéu.
Estic fent el canvi d'armari. He de renovar molta roba. Què faig?
T'espero a la porta de Fred Perry aquesta tarda.
En qualsevol situació, Fred Perry. Descobreix la nova col·lecció Home i Dona a preus increïbles. Fred Perry, a l'Avinguda Reis Catòlics d'Olot cada tarda. I els dissabtes, de 10 a 2. Sempre hi ha un Fred Perry per tu.
Fer més esport, adoptar hàbits saludables, cuidar-se més i comptar amb professionals que de manera immediata tinguin cura de tu. És vital. Al Centre Mèdic Alomar sabem que la salut és el més important. Per això els nostres equips de diagnosi per imatge d'alta tecnologia tenen la millor resolució disponible a Olot per la teva tranquil·litat. Sense llistes d'espera, rapidesa en el lliurament dels resultats i concert amb les principals mútues. I no només ens trobaràs a Olot. A prop teu també tenim els centres de Girona i Banyoles i fins a 23 centres més a Catalunya. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
A Ràdio Olot fem el tercer temps.
Obric secció habitual, i crec que aquesta setmana ve com anilla al dit, perquè hem parlat molt del canvi de sistema de la Unió Esportiva Olot, i ell, quan estava a la banqueta olotina, aquest sistema el feia servir molt habitualment, i com deia l'Edu, bons resultats que ens havia donat. Raül Garrido, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, Raül, jo, per mi és obligat preguntar-t'ho, perquè és el tema d'aquest partit, abans d'analitzar en global aquest Lleida 0, Olot 0. Ahir una de les notícies, perquè evidentment condicionada per aquesta expulsió d'Uri González al minut 21, és el canvi de sistema que va apostar Roger Vidal ahir, amb tres centrals al darrere. Un sistema, Raül, que tu a la teva època aquí a Olot l'utilitzaves molt, també ho recordava l'Edu al Girona, d'aquell Girona de Pablo Machín. A nivell tàctic, tècnic, aquest sistema, què aporta que potser no aportin altres sistemes que estem més acostumats a veure, Raül?
Bé, bueno, jo crec que cada sistema és viable o no depenent dels jugadors que tinguis i de que tu creguis o no en aquest sistema. No seria possible desenvolupar un sistema en 3-5-2 o el que sigui si no creus en aquest sistema i si no tens els jugadors que són els necessaris per a aquest sistema. Jo personalment, quan vaig arribar a la Unió Esportiva Olot, sí que és veritat que pràcticament durant quasi els 4 anys que vam estar vam jugar amb 3 centrals, però després al joc, en moltes fases, passes a ser 4, depenent una mica del que fa el rival i de on esté la pilota i del que vulguis que passi, no? Però sí que és veritat que a mi és un sistema que m'agrada utilitzar. I que crec que ha donat bons resultats. Què avantatges tens? Pues, doncs que la part central, sobretot, la tens protegida sense valor i amb pilota normalment crea superioritats, tant en l'inici de joc com en la progressió. Jo crec que això per mi és fonamental, no? Tindré superioritat en l'inici i en la progressió moltes vegades, crec que és vital. Però és veritat que has de treballar perquè a les bandes també és possible que tinguis desavantatges perquè tens només un jugador i això, bueno, has de treballar-lo. Si jugues amb dos puntes, clar, si jugues 3-4-3, sí que tens aquesta possibilitat de tindre dos jugadors per banda. És a dir, hi ha molts matisos i moltes coses que podríem parlar, però sí que a mi personalment jugar amb tres centrals o tres jugadors, no, perquè no han de ser tres centrals, poden ser dos centrals i un jugador de mig centre o un lateral, com era el cas d'Albert Blázquez en la meva etapa, que era lateral però es situava a l'inici amb aquesta línia de tres. Però bueno, ja dic, tot s'ha de treballar, creure i tindre els jugadors necessaris.
Un sistema que ahir a Lleida van veure poc, condicionat perquè l'Olot es va quedar amb un home menys. Veurem si aquest diumenge Roger Vidal el torna a repetir. Un punt bo, Raül, de l'Olot a Lleida, tal com van anar les coses, 0-0, en un context amb un estadi i un equip com és el Lleida, i que ara ho repassàvem a la tertúlia, un punt que li serveix a l'Olot, que per sortir de posicions tant de play-out com de descens, després de 3 mesos, suposo que també el consideres un empat més que positiu, no?, el d'ahir a Lleida.
Sí, tant, és un empat magnífic, no, jo diria en tots els sentits, a nivell matemàtic, és a dir, de numèric, de puntuació, perquè té possibilitat de sortir del descens i això és boníssim, i a nivell emocional, no?, perquè veure't capaç de resistir 70 minuts amb un jugador menys, amb un estadi com el del Lleida, amb un equip, amb un potencial com el que té el Lleida, això emocionalment et dona molta força. Llavors és un punt que s'ha de valorar i que ha de servir per agafar aquesta confiança que hem de, amb els resultats que estan tenint últimament amb Roger, crec que és molt positiu agafar aquesta confiança i aquesta regularitat amb els resultats.
Clar, ho comentem, a nivell numèric serveix a l'Olot per sortir del descens i les posicions de play-out, però Raül, suposo que també és molt important, ara ho comentaves, a nivell mental, no? Tal com estem ara a les alçades de temporada, on comença a haver-hi ja moltes coses en joc, sortir del descens i veient que, per exemple, diumenge, jugant a casa davant un rival directe, si aconsegueixes 3 punts, doncs també podria ser un cop de mental important, suposo que l'empat d'ahir també a nivell emocional és molt important, no?, a nivell de vestidor.
Sí, sí, tant, sobretot emocional. Queden encara jornades que pot ser que vegis una miqueta, una altra vegada baix, però a nivell emocional és molt bonic. Jo recordo quan, bueno, en la meva etapa d'Olot, el primer any que estaven al descens, quan van sortir per primera vegada del descens, ja no van tornar, no? Perquè es va donar una força que, bueno, estàs lluitant per això molt de temps i quan arribes a aconseguir-ho dona una força total a tothom, als jugadors, al cos tècnic, a l'afició, a la directiva, i bueno, emocionalment és un pas molt gran endavant i estic convençut que ha de servir per a tindre en aquesta estabilitat de resultats que permet aconseguir l'objectiu de salvar la categoria.
L'Olot ara mateix és el primer equip que se salva directe, és 12 amb 27 punts, empatat amb l'Eivissa, que és l'equip que jugaria ara mateix al play-out, també amb els mateixos punts, com dèiem abans, l'Olot per davant, per la diferència amb el gol haver guanyat, amb la victòria a la primera volta i l'empat de fa uns dies a l'estadi municipal. Raül, no, ara abans ho comentàvem amb Pere i l'Edu, ells no ho consideren de final, però sí de partit molt important, el d'aquest diumenge, Olot-Cornellà, un Cornellà rival directe, també involucrat en aquesta lluita per sortir del descens. No sé aquest tipus de partits, com es preparen a nivell, evidentment, tàctic, però també a nivell mental. No sé si tu també el consideres partit important, no? L'Olot hauria d'intentar sumar els 3 punts.
Sí, evidentment que sí, que és un partit important. A mi no m'agrada parlar de finals quan queden tants partits, no? Crec que, no sé si queden 11, 10, ara no recordo exactament. I no és bo per al jugador tindre aquesta sensació de final quan després queden molts partits. Si guanyes queda molt per recórrer i si perds encara queden partits per a tornar a sortir del descens. Per tant, jo no m'agrada qualificar de final i m'agradaria, bueno, jo com a entrenador el que feia és treure tensió als jugadors i, bueno, parlar-li molt del joc i, evidentment, donar-li la importància que té, perquè és important i seria un pas endavant un altre cop molt gran, però amb la calma suficient com per afrontar el que és important, que és el joc i on tens les avantatges i com pots ser superior al rival.
Precisament un Cornellà que ha estat un dels equips protagonistes d'aquesta jornada, probablement el partit més boig pel que fa a tram final de la jornada, amb aquest Cornellà 2 Sabadell 2, en un partit on va passar absolutament de tot, gol del Sabadell a recta final, també del Cornellà al 92, una mica també de bogeria, també suposo que el Cornellà arribarà també amb aquesta, no, amb aquest plus de motivació, traient un punt a casa amb el Sabadell, tal i com van anar les coses, suposo que també arribarà amb aquest estat d'ànim pujant, no, diumenge?
Sí, és el que el dic, jo crec que els equips que poden tindre aquesta tranquil·litat per a jugar bé tenen molt guanyat. Tant Sabadell com Cornellà venen amb urgències i amb aquestes urgències moltes vegades no jugues lo bé que has de jugar i, bueno, es tornen bojos els partits i ahir va ser clarament així, no? Va errar un penal finalment Cornellà i després va aconseguir empatar, bueno, una miqueta de bogeria. Hem vist resultats 0-5, l'Andratx, 3-3 del Ceibiza, l'Alcira. Uh-huh. Bueno, jo crec que l'equip que aconsegueix estar tranquil, ser madur, ser competitiu, jo crec que aquesta porteria 0 de l'Olot també parla d'això, de ser competitiu, d'estar tranquil i aquesta maduresa. Si l'Olot aconseguís aquesta estabilitat emocional, és un pas molt, 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 molt important, no?
I ara que parlàvem del descens, no sé si ja veus Badalona Futur i Mallorca totalment despenjats a la lluita. Són Badalona Futur amb 16 i Mallorca B a 11, o Badalona Futur ara mateix aquests 11 punts al play-out, o Mallorca B encara molt més lluny. No sé si ja els veus despenjats aquestes alçades de temporada.
Sí, ja fa unes quantes jornades que estan despenjats i no mostren símptomes de reacció i per mi estan, bueno, no sé, és algo miracle, estan descendits i jo diria que l'Andratx pràcticament, perquè aquesta derrota 0-5 venien de guanyar i aquesta derrota 0-5 és molt dura, ja s'han despenjat, no tant evidentment com els dos últims, però veig difícil que l'Andratx aconseguís estar lluitant fins al final. Això és bo, això és bo per a l'Olot, perquè, bueno, hi ha tres places pràcticament que estan ja adjudicades i, bueno, hem de lluitar per a no estar amb aquestes dos que porten al descens directe, i si es pot evitar millor el play-out, no? Perquè és una eliminatòria molt dura i, bueno, confio que, jo crec que tots confiem en que l'Olot aconseguís sortir d'això.
Doncs tant de bo, és una notícia positiva, i ho tanquem amb la part alta. Europa líder amb 41 punts, Sant Andreu amb 40, igual que l'Espanyol B, Terrassa amb 38 i Torrent amb 37. De Sant Andreu a Torrent, els equips que jugarien aquest playoff, l'Europa de moment segueix líder, porta una dinàmica de 3 victòries i 2 empats. Aquesta setmana va empatar al camp del Torrent, un equip que també porta molt bona dinàmica, portava moltes victòries consecutives. No sé com veus aquesta part alta, Raül, molta freca aquí, tothom evidentment no intenta perdre punts. El Sant Andreu va empatar al camp de l'Atlètic Balears, el València més talla, el Sabadell, l'Elx Il·licità, l'Atlètic Balears segueixen per allà. Aquí sí que la igualtat serà màxima, eh?
Parlàvem setmanes abans amb David, bueno, que encara no estava fent del tot la separació, no? De on estava, o ens quedava alguna petita dubte, però ja, jo crec que ja està molt clar, no? Des de Lleida cap endavant es lluitarà per playoff i per pujar directament, i des de Lleida per a baix per no descendir, no? La part de dalt, bueno, veig molt fora el Terrassa, crec que el canvi d'entrenador l'ha anat molt bé, està trobant un equilibri de resultats i, bueno, es veu molt fort i jo crec que estarà en la lluita final per ascendir directament. L'Europa, ja venim parlant, i Sant Andreu, que són dos equips que tenen un gran recolzament social i han fet també unes grans plantilles i bueno, pues, jo crec que serà el Sabadell no mostra reacció amb el canvi de tècnic tampoc, i, bueno, jo crec que San Andreu, Europa i Terrassa estarà, jo crec, l'accés directe, i els altres equips lluitaran per estar al playoff. Jo tornem el suprem, que Torrent estigui lluitant per això, però bueno, també el canvi de tècnic l'ha anat molt bé i bueno, no crec que estigui a la lluita final, però bueno, de moment està el sisè, no? El quint, no? El cinquè, si no m'equivoco.
Doncs emoció màxima, 11 jornades per tancar aquest grup 3 de la segona federació, ara com comentava en Raül, de Lleida cap amunt lluitant per l'ascens, i d'Alzira cap avall, on hi ha la Unió Esportiva Olot en aquesta jornada, després de 3 mesos fora del descens, lluitar per no baixar a la tercera federació. Raül, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Som Girona. L'anàlisi de Francesc Argol.
Moment de parlar del Girona, malauradament amb males notícies, perquè aquest divendres el conjunt gironí va obrir la jornada de la Lliga aquest cap de setmana amb derrota a Montilivi per 1-2 davant del Getafe, en un partit que va passar moltes coses, amb protagonisme especialment per Yangel Herrera, autor del gol, i amb l'expulsió. Ho analitzem tot plegat amb en Francesc Argol. Francesc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Francesc, derrota a Montilivi davant el Getafe, 1-2, no sé com analitzes aquesta derrota dels de Mitchell.
Doncs mira, quan jugues contra el Getafe, un dels aspectes importants és que no s'avancin en el marcador, perquè l'equip de Bordalàs, el segon equip menys golejat de la Lliga, només el supera l'Atlètic de Madrid a nivell defensiu, va marcar al minut 3 i va marcar al cap de 8 minuts que el Girona aconseguís l'empat obra de Yangel. Què vol dir? Que quan necessites posar-te davant el marcador, el Girona aquest partit no hi va anar mai, en cap moment, al contrari, només va estar 11 minuts tinguent el partit igualat, els 3 primers minuts i els 8 que van entre l'1-1 i l'1-2, però en va estar 87, tinguent en compte que el partit es va allargar fins al 98, 87 minuts per darrere el marcador. Dificultats per atacar, perquè Bordalàs té l'equip sempre molt ben estructurat en defensa, va sortir amb un 4-4-2, però com que de seguida es va posar en el marcador favorable, 5 defenses, 3 mitjos, 2 puntes, i aquesta defensa de 5 pràcticament era un mur on el Girona va tenir moltes dificultats per trobar Stuani, que era titular a la Lliga, i per trobar doncs, un joc diferencial dels jugadors, sobretot del mig del camp. Mitchell va sortir amb un mig del camp una mica experimentatiu, perquè jugava Oriol Romeu al costat d'Àngel i de Miguel per dintre, jugant Blind de lateral esquerre i Arnau de lateral dret. Va costar trobar les superioritats numèriques, i sobretot el que va passar més és que quan jugues contra el Getafe necessites molt de ritme, molta intensitat en la pilota, molta velocitat, aprofitar bé els canvis d'orientació, moure la pilota de dins a fora amb molta fiabilitat, i el Girona no ho va aconseguir, i ho va aconseguir sobretot a la segona part, el tram final, amb l'entrada d'Artur Melo al mig del camp, que debutava l'exjugador del Barça, i amb l'entrada d'Esprilla. La part final sí que el Girona, tot i estar en inferioritat numèrica, va demostrar que tenia capacitat per empatar el partit, tot i que no ho va aconseguir.
Mm-hmm. Ara ho comentaves, que és molt important, no?, sempre que juga contra el Getafe, intentar no cometre errors i sobretot que no se t'avancin al marcador. I un error va ser el de Krejcik, no?, al minut 3, Francesc, un error que es paga car, sobretot en equips que plantegen partits com és el Getafe.
Sí, és així, no? El Girona, els 5 últims gols que han encaixat, 3 al camp de l'Atlètic Club i aquests 2 contra el Getafe, són 5 errors en zona d'inici del joc, en sortida de pilota, amarrades d'un mal control, d'una mala passada, d'una mala col·locació a l'hora de realitzar una cobertura. Per tant, l'inici del joc, la manera que Mitchell vol que l'equip jugui, està penalitzant una mica el Girona en barrades importants que es converteixen en gols del rival, no? Per tant, és un aspecte a millorar, i clar, estava clar, estava dintre dels apunts del partit, no? Que el Getafe no s'avanci en el marcador perquè tenen aquesta capacitat de tenir un ritme baix de partit, d'aturar moltes vegades el joc, d'intentar doncs, que el rival no tingui continuïtat en les jugades, i realment els hi va sortir molt bé, perquè van tenir aquesta capacitat de marcar aviat i de marcar també l'1-2 tan bon punt el Girona havia aconseguit l'empat.
I un dels protagonistes del partit en l'àmbit gironí va ser Ángel Herrera, no només pel gol que en el seu moment significava l'1-1, sinó perquè va veure la vermella. No sé què et va semblar l'acció, Francesc, una vermella directa. Aquesta jornada s'han vist algunes accions similars. Recordo aquest Leganés a la vez va haver una acció similar de Dani Raba que va ser sancionada amb groga i no vermella. No sé com vas veure l'acció i si consideres que sí que és vermella.
Mira, des de Montilivi, fent el partit en directe des d'allà a la gespa, semblava que no n'hi havia per tant, que semblava més una groga que una vermella. Quan vaig arribar a casa vaig veure la jugada repetida i amb calma i tranquil·litat i pot xiular vermella, no? Sobretot perquè aquest tipus d'entrades a destemps on hi ha un impacte directe, en aquest cas el turmell del jugador o fins i tot a l'alçada, moltes vegades a l'alçada del genoll o de la cama, quan no hi ha possibilitats d'arribar a la pilota, de jugar a la pilota, en aquest cas, aquesta temporada veiem que els àrbitres són rigorosos amb aquestes targetes. Penso que pot ser vermella.
I ara el Girona, la classificació és desem, 31 punts, a 4 de les 6ena places, a l'espera, evidentment, del que faci el Rayo aquest vespre, a Montjuïc davant el Barça, el Rayo ocupa la 6ena plaça amb 35 punts, i pròxim compromís de Lliga, Déu-n'hi-do el que ens arriba, diumenge, a 4:45 de la tarda, al Bernabéu, Madrid-Girona, Francesc.
Sí, partit complicat, però més que el partit en si és una mica la dinàmica, no? El Girona dels darrers 5 partits té 4 derrotes i una sola victòria, 3 punts de 15, i la dinàmica fa que les errades pesin molt, que costi trobar, que els futbolistes, per exemple, Brian Hill i Ziegenkopf varen fer un bon partit a la primera part, però es varen anar pagant a la segona, doncs que futbolistes diferencials siguin decisius, que no n'hi ha prou en tenir qualitat tècnica i semblar que són jugadors que poden fer-ho bé dintre la gespa, però han de ser decisius, i aquí el Girona no acaba de trobar la fórmula d'atacar bé, la fórmula de buscar un golejador. I divendres no va jugar Abel Ruiz perquè tenia molèsties. El partit del Camp del Madrid, com sempre, partit complicadíssim, dels partits més complicats de la temporada, però s'ha de veure si el Girona té aquesta capacitat de competir i de treure un resultat positiu.
Clar, i per últim, Francesc, a banda d'aquest partit al Bernabéu, que és el més proper, clar, mirant al març ja, hi ha un Girona-Celta, un Espanyol-Girona i un Girona-València. Suposo que també més clau, no, Francesc, pel que comentaves, a banda de treure resultats positius, per canviar aquesta dinàmica dels de Mitchell.
Sí, el Girona s'ha de centrar en guanyar partits com el que va perdre divendres, no? La seva lliga passa per ser fort a Montilivi i guanyar sobretot els equips que té per darrere la classificació. Va costar molt treure un punt positiu del Camp de l'Atlètic Club, i és comprensible. Costarà molt treure un punt de Madrid diumenge, però sí que és clar que quan jugues contra el Celta, Montilivi o vas al Camp de l'Espanyol, has d'intentar, doncs, sumar per obtenir aquesta tranquil·litat que a vegades també et fa jugar millor.
I per cert, a banda de la Lliga, aquest dimecres hi havia previst aquest Andorra-Girona. No sé si tu, Francesc, tens altra informació, però durant el dia d'avui s'està dient que el Girona havia demanat aplaçar el partit ja més endavant per l'estat de la gespa d'Andorra, fins i tot traslladar el partit a Montilivi, i sembla que alguns mitjans així ho avancen. No sé si tu en saps alguna cosa d'aquest partit o no, però està ja una mica d'interrogant.
No, només sé el que has dit tu, que havia demanat l'aplaçament o fins i tot jugar a Montilivi per l'estat de la gespa del camp a Andorra, però no en sé, no en tinc cap més coneixement, no ho sé. Si l'Andorra i el Girona es posen d'acord, doncs el partit es podria jugar a Montilivi.
Doncs veurem si s'acaba disputant aquest Andorra-Girona de Copa Catalunya. El que sí que segur que es disputarà serà aquest diumenge 4:45 aquest Real Madrid-Girona. Francesc, gràcies, i a veure si aquest Girona és capaç de canviar la dinàmica ben aviat. Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Feu esport i salut al Club Natació Olot, el centre esportiu més gran d'Olot i la Garrotxa. Arriba la nova temporada d'activitats dirigides i esportives amb natació per a totes les edats, waterpolo, tennis i pàdel, i activitats dirigides i fitness amb 3 noves sales d'activitats. A més, amb un renovat bar del club per prendre alguna cosa després de fer esport. I si voleu competir, apunteu-vos a les seccions esportives federades de natació, waterpolo, tennis, atletisme, triatló i pàdel. Feu-vos socis. Informeu-vos al web cnolot.cat o trucant al 972 26 20 28 i gaudiu de més de 17.000 metres quadrats dedicats a l'esport i al benestar. Us esperem al Club Natació Olot.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Coneix els nostres tractaments d'estètica dental. Un somriure bonic és la millor carta de presentació. De fet, nombrosos estudis demostren que un somriure bonic i d'aparença natural ens ajuda a millorar la nostra autoestima i fins i tot potenciar la nostra felicitat personal i el nostre èxit professional. Les facetes o carilles dentals són una solució ideal per millorar el color, forma i mida de les dents. Pots lluir un somriure perfecte sense fer malbé les teves dents i amb un resultat completament natural. Pots demanar la teva visita sense compromís al 972-280-896 a la Clínica Dental Serra Marín, al costat de la plaça Mercat d'Olot.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaure i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260-196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Si el que estàs buscant és un vehicle d'ocasió, seminou o de quilòmetre zero, vine a Spoticar Quadis Andreu. Vehicles revisats per concessionari oficial i amb una garantia de 24 mesos. I si no el tenim, te'l busquem. Spoticar Quadis Andreu, el teu concessionari oficial de vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Carretera de Sant Joan de les Abadesses, 120 d'Olot.
La Renove al Bazar Canàries. T'abonem fins a 149 euros pel teu electrodomèstic vell. Aprofita i canvia la nevera, el forn, la vitroceràmica, l'assecadora, el rentavaixelles. La Renove al Bazar Canàries. No te'l perdis. Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10 d'Olot.
Problemes amb la teva maquinària de jardí? A Taller Sagrés hi trobaràs motoserres, desbrossadores, bufadors, biotrituradores, totes les màquines i tots els complements que necessites. Aquesta temporada vine a descobrir la gamma de motoserres a bateria de Husqvarna. Aprofita els descomptes de la nova campanya d'hivern. I et recordem que fer la revisió anual de les teves màquines et permetrà treure'ls al màxim rendiment. Taller Sagrés, centre oficial Husqvarna d'Olot, a la Ronda Fluvià 7.
Ràdio Lot FM, el tercer temps.
Tornem al tercer temps ara per saltar a la piscina, com dèiem a l'inici del programa, per parlar d'una de les notícies positives d'aquest programa. Truquem amb Mamadou Dembélé, nadador olotí del Club Natació Castellfollit, que s'ha classificat pel Mundial de Singapur de natació adaptada. Mamadou, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt content d'estar aquí.
Bé, Mamadou, i content, suposo, també, de la teva classificació per al Mundial de Singapur. Ja vas debutar fa 2 anys al Mundial de Manchester, ara vas molt més lluny que no pas del Regne Unit, cap a l'Àsia, cap a Singapur. No sé, Mamadou, com has rebut aquesta notícia. Evidentment, suposo que molt content, no?, de participar novament al Mundial.
Sí, molt content, evidentment, perquè és fruit de la feina feta. I res, bàsicament, al final, en aquest cas seria el segon i anirem amb més experiència i fer-ho el més bé possible.
Vas fer la mínima en els 50 metres lliures i també en els 100 metres lliures al Trofeu Internacional de Barcelona. Són dues grans marques, explica'ns una mica com va anar.
Res, sí, vaig fer la mínima, com tu dius, els 50 i els 100. En els 50, totes dues vaig fer millor marca personal. Podem fer també finals a la tarda, també. En el cas dels 50 També vaig quedar primer i bueno, que hi ha, a més el premi de fer la mínima i de fer millor marca personal, doncs això, també vaig quedar primer. I res, bueno, és el mateix de sempre, al final bueno, és treballar per fer-ho el màxim de bé possible. Aquest any és diferent també perquè bueno, al final no estic entrenant al club, vull dir que encara hi formo part, però bueno, és un any de canvi, és un any on tot és diferent, però de moment les coses és un pas endavant perquè tot vagi, comenci i segueixi anant bé.
Mira, t'ho volia preguntar més tard, però ja que ho nombres, jo crec que és obligat preguntar-t'ho. És la teva primera temporada que estàs al CAR de Sant Cugat. Com t'està anant, Mamadou? Evidentment, ara ho comentes, eh? Època de canvis pel que fa a tot, però com t'hi estàs trobant i com hi estàs?
Bé, va, estic molt content. És un altre món, un altre nivell, unes altres condicions, molt més bones, evidentment. És una experiència molt enriquidora, molt, de veritat que m'està agradant molt, i al final, ostres, amb les condicions que tinc ara, tot depèn una mica del meu rendiment, és a dir, més les facilitats no puc tenir aquí, i ara ja és algo que si no es fa bé és perquè un no vol aquí.
Clar, suposo que també serà una gran ajuda. Ara t'anava a preguntar respecte a fa dos anys quan vas ja anar al Mundial de Manchester, ara el que aniràs de Singapur, el Mamadou nedador, com ha canviat a banda de físicament, Mamadou? Què diries que has pogut millorar durant aquests dos anys?
Bueno, doncs primer, el tema de nervis a nivell del que és participar a un campionat del món, jo crec que seria, bueno, és diferent, al final sé com funciona, ara ja sé com funciona, ja no només pel Mundial, també per l'Europeu, ja sé que és competir a nivell internacional, i que ha sigut dues vegades, però són importants, i res, també és això, bàsicament a nivell físic i a nivell de tècnica són també, jo crec que és un canvi molt important també pel que fa al Camp, però mentalment sobretot és el que et dic, és el que més el que més m'ha influït, per exemple, en aquest cas, en aquesta primera competició per fer les marques, i més influirà en que espero que tot vagi bé en les pròximes competicions i en el Mundial.
Uh-huh. Uns mundials que, recordem, seran a Singapur, serà la seu d'aquests mundials de natació paralímpica el 2025, del 3 al 9 d'octubre. Per tant, que ara queda molt, en Mamadou té molt de temps de guanyar altres competicions, evidentment, i anar entrenant per aquest mundial que serà a l'octubre d'aquest de 2025. Mamadou, l'enhorabona, i estarem pendents dels teus resultats abans d'aquest mundial de Singapur, el teu segon mundial. Gràcies avui per passar pel tercer temps.
A vosaltres, per convidar-me.
Ràdio Lot FM, el tercer temps. El nostre partit del dilluns.
Doncs avui, ara en David diria, obrim a carpeta d'hoquei patins i segurament em preguntaria un servidor què va passar aquest dissabte a la Josep Jou. L'hoquei Olot va perdre gairebé 3 mesos després a l'hoquei Lliga Plata, hoquei Olot 1, Lloret 2, en un partit del tot gris dels olotins. Segurament ho vam comentar amb l'Anna durant la retransmissió, un dels més fluixos del que va de temporada del conjunt de Miqui Ràfols i Adrià Piera, que va veure com perdia per la mínima davant del Lloret, amb una Josep Jou, això sí, amb una gran assistència, però a la pista, en una primera meitat on ja no es van veure gols i molt poques ocasions, a la segona sí que es va veure un Lloret on va portar el partit al seu terreny, marcant 2 gols en poc menys de 4 minuts, posant-se 0-2 amb tot plegat. L'Oquillot va fallar un penal, va fallar una directa, li van anul·lar un gol de David Carles perquè no va entrar a temps pel que fa a la possessió i només el gol de Marc Prat va poder maquillar una mica el marcador al final del partit amb aquest 1-2 definitiu. Precisament Miqui Ràfols al final del partit a Ràdio Olot destacava que no havia estat el millor partit dels seus.
Jo prefereixo no quedar-me amb la part de dir que hem arribat molt i que el seu porter ha fet un molt bon partit. Crec que nosaltres tenim més nivell del que hem ofert avui, crec que tenim més intensitat, més joc per oferir, i avui haurem de pensar, o poder no ho descobrirem mai, no sé, haurem de pensar si és per el fet que prèviament sabíem que hi havia algun jugador lesionat, si és pel fet de que el Matlleu havia perdut abans, ho sabíem, si és pel fet de que ens faltava ritme de competició i veníem de dos partits de dues setmanes sense jugar, no sé, però sí que sé que no hem estat al nostre nivell.
No va ser la millor versió de l'hoquei olot aquest dissabte la Josep Jou. També feia autocrítica al final del partit el capità del conjunt olotí, Daniel Mangas.
Que em vas amb mala sensació perquè treballem de valent i crec que estem fent molt bé els entrenaments i avui, per exemple, surts i no et trobes còmode, potser les cames et pesen, no sé, et precipites, no gestiones bé emocionalment les coses i sap greu, no? Perquè ens estem treballant superbé i avui és això, no hem demostrat lo bé que ho podem fer, no? I sobretot això, és això, està tan igualat que avui amb una mica més de sort hauríem pogut guanyar el partit, no te'n recordes, però sí que aquesta sensació és el que ens emprenya una mica de... podríem haver fet més.
I qui no va jugar aquest partit ni tampoc jugarà cap partit més aquesta temporada de moment amb l'hoquei Olot i segurament en un futur és Adam Gossinyer, que ja no forma part del club hoquei Olot. Els motius els explicava el president de l'entitat, Jordi Gironès Piró, abans el hoquei Olot Lloret als micròfons de Ràdio Olot.
Ara mateix ja no és jugador de l'hoquei Olot. Una sèrie de configuracions esportives i una sèrie de dinàmiques que no hem estat d'acord i bueno, ja hem arribat doncs, a l'acord de fer la baixa del club i per tant l'Adam que ens ha donat molt i recordarem d'ell moltes coses positives que ens ha donat al llarg de la història, ens quedem amb aquestes, però bueno, ja no és jugador del club, està ja en un altre club. Nosaltres ens centrem en els que tenim aquí, que per sort tenim també molts jugadors júniors bons, una plantilla molt bona, i donar-li les gràcies pel temps que ha estat aquí i seguim el que tenim aquí, molt animats i molt contents.
Una notícia que es va produir durant l'aturada d'aquests 15 dies de l'Hockey Lliga Plata, on el retorn d'aquest cap de setmana de l'Hockey Olot no va ser positiu. Això sí, la classificació, l'Hockey Olot segueix 5è, en aquest cas amb 22 punts, ara té per davant el Girona amb 23, en una jornada que, per exemple, han perdut Reus Deportiu B, que és el líder, amb 27 punts, juntament amb Ribas, 27, aquest sí que va guanyar el conjunt madrileny, Girona va guanyar tercer amb 24, i el Matlleu va perdre la pista d'Alcobendas, ara és quart amb aquests 23 punts. Per tant, 5 equips amb 5 punts encara, tot per decidir dissabte, aquest dissabte, jornada a Osona, Taradell, hoquei Olot, a partir de les 6 de la tarda, com sempre, en directe a Ràdio Olot. D'hoquei patins, passem a parlar de tenis taula per anar tancant aquest tercer temps. Malauradament tampoc parlarem d'una victòria, en aquest cas d'una derrota, però això sí, donant la cara del club tenis taula Olot davant el líder, un dels millors equips, de moment el millor equip de la superdivisió, com és el Priego. Marc Costa, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, Marc, ho dèiem, derrota per 1-4 davant el Priego, això sí, l'equip va donar la cara i estarem d'acord, Marc, de moment el tenis taula Olot, ja ho direm bé, es va enfrontar amb l'equip que està demostrant ser el millor en el que va de temporada d'aquesta superdivisió.
Sí, sabíem que ens visitava el líder, de fet és l'equip que ha guanyat la competició, crec recordar, les últimes 3 temporades. Té molts jugadors de moltíssima qualitat i res, va venir aquí amb una tripleta molt potent i nosaltres vam competir doncs, aquesta jornada també teníem la baixa d'en Damien Provost, i vam competir amb els nostres 3 jugadors nacionals, amb en Rafa, amb en Diogo i l'Arnau. Vam lluitar-ho tot, ho vam donar tota la pista, vam poder fins i tot empatar el partit a un després de la derrota en el primer partit, però tot i un esforç molt gran i deixar totes les nostres forces a la taula, doncs no va poder ser i vam perdre per aquest resultat, per aquest 4-1.
Uh-huh. Ara comentaves, tot gi l'1-4 i el rival, l'equip va donar la cara amb una tripleta nacional, suposo que també contents, no?, del paper últimament, per exemple, evidentment, tota la temporada d'un Rafael de las Heras, que arribava amb el cartell de ser un jugador important. Marc, contents amb la tripleta, per exemple, que va jugar aquest divendres?
Sí, amb en Rafa estem molt i molt contents, perquè a més s'ha integrat superbé i superràpid a la dinàmica del club, doncs quan el tenim per aquí doncs, a fer entrenaments amb els jugadors de l'equip de Primera Nacional si és necessari, té molt, ja desprèn molta energia positiva sempre, és un tio molt positiu i per tant també encomana els seus companys aquí, no? I també en aquest sentit, doncs, amb l'Arnau Pons, que pensem que ha fet un pas endavant, ha canviat el seu lloc d'entrenament des de mitjans de novembre, ara entrena de manera habitual al CAR, i també pensem que doncs ha fet un pas endavant, tot i que els resultats no acaben d'acompanyar, i per això dic que estem contents de moment amb el bagatge dels tres jugadors nacionals. En Diogo doncs potser no té les victòries que tenia la temporada passada, però ha perdut molts partits, 3-7-2, per tant vol dir que estem allà, que hem competit, que els estem competint, i particularment també pensem que les quatre primeres jornades de la segona volta era el nostre turmalet particular. Ja si recordem, a la primera volta, després de quatre jornades, portàvem únicament dos punts. I vam acabar la primera volta doncs molt ben posats a la classificació, amb 10 punts, i pensant que, bueno, ara aquesta segona volta, doncs, de les quatre primeres jornades hem tret 3 punts també, només un més que la primera volta, però que ara tenim les 7 jornades restants, tenim equips doncs, que pensem que hi podem competir de tu a tu, que nosaltres presentem cada jornada doncs, una tipleta competitiva amb l'objectiu d'anar a guanyar cada partit, i pensem doncs, que a partir d'ara doncs, hem de créixer, hem de fer un salt a la classificació i acabar doncs, aquest terç de lliga que queda doncs, amb el màxim de bones sensacions possibles.
I ara s'aparca la lliga, Marc, perquè arriba la Copa del Rei a Tarragona. Com hi arriba no només l'equip, sinó el club també, suposo, il·lusionats, no?, aquesta part d'il·lusió per disputar la Copa del Rei.
Sí, mira, aquesta tarda, d'aquí una hora hi ha el sorteig, nosaltres hem de fer la fase de grups, hi ha quatre equips que n'estan exents, els quatre primers de la Lliga, i nosaltres hi anem com a cap de sèrie d'aquest sorteig, en principi optimistes i amb un objectiu doncs de bàsic de millorar el paper de l'any passat, on vam caure la fase de grups, no vam passar de grup, vam quedar segons del nostre grup i no vam poder entrar al quadre final. Doncs aquest any sí que seria una mica el primer escaló a assumir, que seria passar la fase de grups, quedar primer i passar la fase de grups, entrar directament al quadre de quarts de final, i allà, doncs, bueno, una mica el que estàvem parlant una mica amb la Lliga, no? Ens depèn una mica de quin equip ens toqui, doncs, a quarts o per què no a semifinals, intentant evitar, doncs, el Prio, que potser és l'equip més diferencial de la competició, i si és així, doncs, amb la motivació i l'il·lusió màxima d'arribar el més lluny possible.
Doncs tant de bo així siguin, estarem ben pendents d'aquesta Copa del Rei, de la participació del Club Tenis Taula Olot. Marc Costa, gràcies.
Doncs molt bé, moltes gràcies, que vagi molt bé, bona tarda.
I tanquem el tercer temps fent repassos de resultats en bàsquet, waterpolo i voleibol en bàsquet. Doble victòria al Club Bàsquet Vall d'en Bas de la Primera Catalana Femenina, 68-55 a casa davant del Sants Barcelona. 14a victòria de les de la Vall d'en Bas, que són segones. Pel que fa a l'equip masculí, també victòria en aquest cas fora de casa, Santa Coloma B 68, Vall d'en Bas 77. Els nois de la Vall d'en Bas són tercers, encadenant ja la 13a victòria en aquesta temporada. Pel que fa a la segona catalana femenina, Badruna 56, Vall d'en Bas 53 i Salt 64, Olot 52. Per tant, doble derrota garrotxina. Les olotines són desenes amb un balanç de 7 victòries i 9 derrotes. Les garrotxines de la Vall d'en Bas, dotzenes amb 8 victòries i 7 derrotes. Pel que fa a la segona catalana masculina, Olot 72, Tordera 73, derrota per un punt dels olotins. Aquest dissabte a la tarda, els olotins són 13ens amb un balanç de 4 victòries i 14 derrotes, que els situen penúltims d'aquesta categoria. A la piscina, waterpolo, victòria molt important del partit pendent que tenia el waterpolo Olot, del Club Natació Olot, a Sallent, 9-13, victòria dels de Jan Ivern, que aquest cap de setmana, dissabte a les 7, a Banyoles, juguen cada campions de la fase regular en un duel entre primers i segons. Banyoles, Club Natació, Olot. Pel que fa a voleibol masculí, a primera, Olot 3, Ander Kovelap en camp 1, per tant, victòria olotina. Els olotins són tercers en la part privilegiada d'aquesta primera catalana masculina. I pel que fa a la fase de permanència, segona femenina, derrota de les olotines, que segueixen cueres a la pista del Castellà. Castellà 3, Olot 1. Poliesportiu més a l'antena de Ràdio Olot, com sempre pendents dels resultats aquí al tercer temps. Aquest cap de setmana ens espera nova ració de retransmissions esportives. Dissabte, Taradell, hoquei Olot. Nova jornada d'hoquei patins, el grup sud de l'hoquei Lliga Plata. Taradell Olot a partir de les 6 de la tarda, com sempre, des de mitja hora abans en directe a Ràdio Olot. I diumenge, en futbol, ja sí, esperem, amb en David Planella, ben sa i estalvi. Diumenge, 4:45 de la tarda, des de les 4, en directe a Ràdio Olot, amb aquest Unió Esportiva Olot Cornellà, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot. Gràcies, adeu-siau.
Centre Mèdic Alomar patrocina el tercer temps.
Fer més esport, adoptar hàbits saludables, cuidar-se més i comptar amb professionals que de manera immediata tinguin cura de tu. És vital. Al Centre Mèdic Alomar sabem que la salut és el més important. Per això els nostres equips de diagnosi per imatge d'alta tecnologia tenen la millor resolució disponible a Olot per la teva tranquil·litat. Sense llistes d'espera, rapidesa en el lliurament dels resultats i concert amb les principals mútues. I no només ens trobaràs a Olot. A prop teu també tenim els centres de Girona i Banyoles i fins a 23 centres més a Catalunya. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.